que estan treballant a València són funcionaris públics, servidors públics. Que, i els vehicles, els mitjans, que són mitjans d'administracions públiques, això s'ha de finançar. Estem 4 punts per sota de la mitjana europea, Espanya, en pressió fiscal. Aleshores, aquí hi ha un recorregut de reforçar els serveis públics, que s'ha de fer amb justícia, sense que això sigui una dificultat per la generació de prosperitat. Ara, com ens va l'economia? Ens va bé? Això no ho dic jo, això ho diu tot organisme. Va bé, si vostè parla... Diu, bueno, això són xifres macro, que diuen macro, no? Això no... Bueno, parli vostè amb qualsevol empresari. Parli amb un taxista, parli amb un botiguer, parli amb un empresari gran, i diu, com ha anat aquest any? Bueno, com ha anat? Com ha anat? I mirem, ha anat bé, per tant, escolti'm, de fet, tots una contribució, esclar, que seria millor, però pues s'ha de fer, no? Per tant, no estan els meus plans.
Per anar acabant, una de les imatges també que hem vist en aquests dies a vostè al capdavant de la presidència és una reunió entre vostè i Jordi Pujol. Mm. Per què ho va fer, això, president?
Perquè he sigut president de Catalunya 23 anys, perquè he sigut una persona rellevant per Catalunya i perquè, doncs, com a senyal de respecte a totes les persones que estan en condicions de ser rebudes i ho pogués fer-ho, doncs els he volgut veure i dic, escolti, jo ara toca assumir aquesta responsabilitat, vostè va assumir tenir un intercanvi d'opinions. No em va costar gens fer-ho, eh? No vaig tenir cap dubte. Jo tinc una formació política que ha combatut políticament, la formació política del senyor Pujol, però, escolti'm, si un tinc a dret i un tinc a esquerra, eh? Si un senyor que ha governat 23 anys a Catalunya, vostè creu que se'l pot apartar com si no pinta res? Pues alguna cosa va fer, no? Perquè 23 anys ho tingués al comitè, per tant, no em va costar gens.
Sorprèn que vostè el defensi i altres formacions més properes no ho han fet.
Jo li reconec que ha governat 23 anys Catalunya i que, com tota obra de govern, hi ha un balanç amb coses bones i amb coses millorables. Com ho serà quan jo acabi, abans del meu govern, com ha estat el govern, com tot govern.
També respecte a Carles Puigdemont, de la mateixa manera?
I tant que el respecte.
Té intenció de reunir-s'hi?
I quan toqui ho faré.
Quan tocarà?
Doncs fixi's que és una expressió molt convergent, aquesta, quan toqui.
És a dir, ara no toca.
Quan toqui ho faré. No tingui cap dubte. Jo respecto tothom, a tothom. També demano respecte per mi i pel que represento i per la meva formació política, però i tant que sí, el respecte és el primer senyal. Què hem de donar, des del meu punt de vista, als dirigents polítics, a la ciutadania, que pensem diferent, que veiem les coses diferent, que a vegades tenim debats acaborats, a vegades amb punt de vehemència sobre què s'ha de fer, però sempre des d'un respecte i des d'un compartir unes bases mínimes de com s'han de fer les coses.
Clar, però molt votant independentista ha vist com el seu president de la Generalitat es reunia abans amb el rei, o anava el 12 d'octubre, que no es reunia amb Carles Puigdemont.
Jo he dit que respecto tothom. Hi ha unes circumstàncies, però fixi's, també hem vist que la formació política que jo represento, amb 19 diputats al Congrés dels Diputats, ha votat a favor d'una llei d'amnistia, i també hem vist que el president de la Generalitat en el debat d'investidura i en posterioritat en el debat d'orientació de política general s'ha manifestat clarament a favor de la normalització completa a nivell polític, institucional i social de Catalunya. Per tant, n'hem vist tot això.
Mm. Ja per acabar, dues curiositats. No sé si ha pensat ja en el missatge institucional de Nadal. No sé si continuarà fent la tradició de Pere Aragonès de fer diferents llocs o tornarà a Palau.
Hem decidit fer-ho el mateix dia que ho feia el president Aragonès, el dia de Sant Esteve, perquè em sembla que és una festa molt catalana, la festa de Sant Esteve, de l'emplaçament no n'he parlat encara amb el meu equip.
I ja per acabar, volia fixar-me amb el clip. Vostè sempre té clips a la mà, però veig que com a president se n'ha agafat un de més gran. No?
Que ja ho tenia. Sí,
però és molt gran, aquest clip, president.
És un punt de llibre. És un punt de llibre. I sí.
Això ho fa quan està nerviós, no?
Això ho fa, ho faig sense pensar, diguem-ne, però a les mans m'agrada sempre tenir alguna cosa.
M'ha impressionat, es nota que és president perquè ha vingut amb un clip gegant.
Aquesta qüestió em ve de quan vaig deixar de fumar.
Ah, sí?
Sí. Necessitat tenir alguna cosa a les mans i...
Va canviar el cigarro pel clip.
És un bon canvi, que recomano a tothom, que encara estigui fumant i que agafin, diguem-ne, clips o cabavos o qualsevol cosa per deixar de fumar.
President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer, com sempre, bon dia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Perquè un dia és un dia, perquè t'ho mereixes. I perquè ha arribat el Dia Mundial del Shopping. I per celebrar-ho, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles. Només fins avui, 11 de novembre. Deixa't conquistar per les nostres propostes, per tots els gustos. Mira, un 30% de descompte en una selecció de bosses de les firmes Naulover, Pepe Jeans i Desigual. El mateix descompte que pots trobar en moda joventut de les marques Gap, G-Star i Pepe Jeans. I en moda infantil de les marques Desigual, Joco, Jack and Jones i Pepe Jeans. En calçat esportiu per a tothom també hi trobaràs un 30% de descompte en marques com Skechers, Geox, Pepe Jeans i Lacoste. Avui, 11 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping amb el Corte Inglés a la botiga web i app. Ah, i descobreix el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, on hi trobaràs una àmplia oferta de productes locals i de qualitat. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. Ah, i recorda-te'n, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya Ràdio. Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Si tienes más de 60 o eres una persona de riesgo, vacúnate de gripe, COVID-19 y neumococo. Vacuna a los niños de entre 6 meses y 4 años de gripe y no olvides vacunarte si eres profesional sanitario. El mejor plan para este invierno, vacúnate. Asociación Española de Vacunología.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Hola, sóc en Quim Masferrer. El 21 de novembre, guarda't un forat a l'agenda i vine amb mi al tercer sopar solidari de Nadal de Manlleu Origen per descobrir un Nadal ple d'històries. Una nit plena de solidaritat on podràs gaudir de les cantants Valeria Tàpia i Maria Subirà i els plats d'en Nando Jubany, en Jordi Cruz, l'Hideki Matsuïssa, en Lluc Cruselles i l'Oriol Balaguer. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Casa de Sofia, liderada per l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Compra la teva entrada a amalleorigen.com.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9 i 9 amb David Madí. Què tal, David? Bon dia.
Bon dia.
Paco Maruenda des de Madrid. Bon dia, Paco.
Molt bon dia.
Sara González, bon dia.
Bon dia.
Pau Llong, bon dia.
Bon dia.
I Marc López Plana, bon dia.
Bon dia.
Tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, pendents de les paraules que ha dit Salvador Illa. La Sara González em deia fora del micròfon. M'esperava més que digués algun titular, Sara. T'ha decepcionat el president?
No, però normalment, ja que fa poques entrevistes, no? Esperava allò, algun anunci d'alguna cosa que encara no coneguéssim. Però imagino que l'objectiu del president era seguir projectant aquesta estabilitat del seu govern, tot i estar en minoria, i la manera de compensar aquesta minoria és, doncs, transmetent previsibilitat, no? Que per ell és un dels valors que significa un canvi d'etapa respecte als mesos anteriors o als anys anteriors en què el procés, d'alguna manera, marcava una etapa convulsa de la política catalana.
Ara repassarem algunes de les coses que ha dit el president Salvador Illa. Per exemple, ha parlat del que està passant a València, parla d'Amazon i diu que no és moment de demanar responsabilitats.
El que penso que s'ha de fer ara, en aquest moment precís en què estem ara, és ajudar-nos i no culpar-nos. Entenc que hi hagi mitjans de comunicació, ciutadans i opinadors que s'expressin en aquest sentit. Penso que no ho ha de fer-ho un dirigent polític.
No s'ha de demanar responsabilitats
polítiques? En aquest moment no. En aquest moment el que s'ha de fer és ajudar.
I també ha parlat, en aquest cas, de Catalunya i les zones inundables.
Això hem de resoldre-ho. Si no, seria incomprensible pels ciutadans de cap municipi de Catalunya que tenien obligació de tenir un pla de protecció civil, no el tinguis. A vegades hi ha hagut dificultats, diguem-ne, tècniques, a vegades hi ha hagut dificultats econòmiques. Bueno, hem posat un paquet d'ajuda econòmica, tècnica, també hem reforçat els recursos tècnics de la Direcció General de Protecció Civil, que és qui ha de validar aquests plans, i a vegades tampoc tenia prou recursos per validar-los amb suficient solvència. Per tant, no vull dir, mira, això és una cosa que...
Però el govern es planteja sancions si no ho apliquen?
El govern el que es planteja és, sobretot, posar mitjans per fer-ho així. Home, si hi ha una reiterada persistència, no, llavors haurem d'actuar d'una altra manera, però el primer que hem de fer, i ens ha semblat que era oportú, és posar tots els mitjans i tot el... l'ajut, no?, i la col·laboració per poder-ho fer. Aquí tenen un paper també important que he de dir que l'estan ja assumint, ja ho havien assumit, i l'estan assumint, també posaran més recursos les diputacions. Les diputacions són un...
són un element important, deia el president de la Generalitat, i parlava i també posava el focus als càmpings. Us ha sorprès que no demani responsabilitats polítiques ara mateix, Pau?
Sincerament, no gaire, no? Va una mica amb la seva personalitat. Jo crec que el president Illa, a part de president i persona, en principi, és una mica més que una persona. És una mena d'encarnació de la voluntat de pacificació de l'Estat a Catalunya, i està encarnada aquesta voluntat de pacificació amb aquesta cosa tan burocràtico-avorrida i tranquil·la que no te l'imagines exigint ni tan sols responsabilitats. O sigui, no sé, és com...
Vols dir que lliga amb el seu to tranquil?
Sí, efectivament. M'hagués estranyat que hagués aixecat la veu per alguna cosa, també per això, sí.
David.
Sí, no, jo veig una mica diferent. Crec que precisament està en el seu paper de president, que té... Un president té en la seva darrera pensada allò de, si em passés a mi una situació com aquesta, com ho gestionaria, no? Això és inevitable, que un president, quan veu tota una situació d'aquesta, s'ho plantegi, no? I crec que la resposta va per aquí. És a dir, quan hi ha una crisi, el manual de gestió de crisi és solventem primer la crisi i després la polèmica política. I en aquest sentit, jo l'he vist serè i coherent amb aquesta manera de pensar, no? Vaja, en general, diguéssim, ha fet una entrevista serena, endreçada i correcta, com és el seu perfil, no?
Jo sí. Marc?
Jo la veritat és que crec que el que intenta és tenir una posició clara en relació a això que en podríem dir la turbopolítica, diguéssim, no? És a dir, jo crec que el president Illa defensa una manera d'entendre la política i la relació entre els polítics que combat aquesta manera de viure la política en la que estem en aquests moments, on tot passa, no? Cada dos minuts passa una cosa nova, per entendre's, no? I en la que cada dos minuts estem tots obligats a dir alguna cosa, i com més grossa la dius, per entendre'ns, no, més capacitat tens d'entrar en l'agenda pública o en l'agenda política, no? I més enllà de si defuig o no defuig, o és la persona que encarna l'Estat, diguéssim, a Catalunya, o que vol encarnar aquesta posició de pacificació, que jo estic d'acord amb que és necessari fer-ho, diguéssim, crec que hi ha una altra cosa, que és un president d'una comunitat autònoma ha de demanar la dimissió d'un president d'una altra comunitat autònoma? Jo crec que ell intenta no entrar en combats, en posicions d'aquestes característiques, que el que fan és que tots entrem en una dinàmica en la que va en contra del que ell entén que és la política, diguéssim, no?
Clar, això ho puc entendre, però quan Page ataca directament a Catalunya, no hauria de sortir el president de la Generalitat a defensar-se?
Bueno, jo crec que si Page ataca directament a Catalunya, doncs
ja,
a la
seva,
jo, de tota manera, jo crec que el president Illa, a la seva manera, sempre troba la forma per respondre, no? Els seus,
perquè va dir que la riquesa de Catalunya és de tots, per exemple. El president no ha de dir res sobre això.
Com? El que va dir?
Que la riquesa de Catalunya és de tots, els espanyols.
Sí. Com respondrà? Doncs respondrà fent un pressupost, diguéssim, que serà solidari amb la resta, diguéssim. Jo crec que el president Illa l'hem d'analitzar segurament pel que ell vol que l'analitzem, que és pels fets, no? I pel dia a dia, no? I crec que en 3 mesos, diguéssim, la política catalana, en 3 mesos, ha canviat de dalt a baix, diguéssim, no?
A veure, jo no atribuiria només al seu perfil institucional al fet que hagi decidit no entrar a demanar la dimissió d'Amazon o que no entri a rebatre a Page. I ho dic perquè quan el president considera que ha d'entrar a rebatre algú, ho fa. I veiem-ho clarament amb la presidenta Ayuso, amb qui ha tingut duríssimes paraules.
Però també ho fa diferent, també ho fa diferent.
Sí, perquè ell calcula riscos i beneficis. Tot el que impliqui riscos, ell considera que no els ha d'assumir. I tot el que implica un benefici polític, i més en un moment en què busca un model clarament antagònic des de Catalunya, el que suposa en aquests moments la convulsa política a Madrid totalment polaritzada, no? Una polarització que abans la teníem aquí, que sembla que hagi viatjat fins a la capital de l'Estat, doncs tot el que impliqui això, a ell el beneficia i dins d'un caràcter institucional intenta respondre i quan decideix respondre, respon contundentment. En el cas d'Amazon, jo crec que aquí també hi ha l'experiència personal viscuda. Ell va estar un sol any de ministre de Sanitat i va ser l'any més convuls al capdavant de la sanitat de l'Estat, quasi bé des de la democràcia, m'atreviria a dir. I per ell va ser un any molt dur, a nivell personal i a nivell polític. I per tant, aquí hi ha una certa empatia de saber què pot estar significant per un polític que comet molts errors, en aquest cas Mazón, jo crec que comet moltíssims errors, com és evident, amb mentides explícites a cara descoberta, i Salvador Illa, que és un polític que és intel·ligent i té un olfacte, també pensa, Mazón ja s'està enfonsant sol.
Que no li hagués, no passa, necessita, que no li hagués passat el que li va passar no a Mazón, però bueno, això no, també...
Això no ho sabem, perquè les circumstàncies es donen com es donen, no? I en el seu dia doncs, la pandèmia era inaudita, insòlita, a escala mundial, i ningú sabia com havia de fer-hi front, però sí que ell té aquesta experiència personal molt marcada a foc, i també sap que Amazon s'està enfonsant absolutament sol, no necessita que surti el Partit Socialista ni el Partit Popular, que també hi ha qui li té ganes i moltes dins, a dir que ha de dimitir, perquè ja sap que ha quedat invalidat com a dirigent polític. I per tant centra la prioritat i l'urgència amb qui la necessita en aquests moments, que és la ciutadania valenciana. Cosa que ha dit, ell ha dit, que comprèn que hi hagi dirigents polítics, entitats i ciutadania que demanin la dimissió d'Amazon. No és per menys, no és per menys.
Paco Baruenda.
Bueno, aquí ningú li interessa de la part institucional, perquè per això el PSOE ja té la seva esquerra mediàtica, ja té associacions i ja té gent per moure-ho, no? Inclús la manifestació del divendres, a mi em van enviar, del dissabte, perdó, de les associacions convocants, era contra Mazón i contra Pedro Sánchez, no? Són els cartells. En canvi, l'esquerra mediàtica ha aconseguit convertir-ho en una manifestació contra Mazón. Tampoc li interessa a Sánchez, no? No li convé ara això, perquè a lo millor pues, es trobaria que Rivera no passaria a l'acord de la Unió Europea i es quedaria fora de la Comissariat Europeu. És a dir, el Partit Popular té la força més que suficient per bloquejar-la definitivament, no? I també té responsabilitats. Perquè aquí, amb aquest tema, i jo coincideixo amb el president Illa, ho ha fet molt bé, ell és un home, ho dic respectuosament, vull que s'entengui, avorrit, no? Previsible, un home tranquil, amb un to agradable, prudent, no? Quan dic avorrit no ho dic despectivament, que quedi clar, no? Si ell intenta pues fer la seva feina, no? I aquesta eficàcia agrada molt. I això,
mica en Pujol ja, el que hem vist avui, també, Paco.
És el que anava a dir, no? Sí. Com diria el president Pujol, això avui no toca. És a dir, no li correspon, i té molt clar que el seu paper no és demanar la dimissió d'Amazon, no? Perquè si ell ho fa, també ho pot fer el Mazón demanar la dimissió d'Illa, o pot fer el Moreno Bonilla, o Ayuso. Jo crec que cada qual... I no oblidem que jo sé que això no agrada als indepes, no? Però ell és el representat de l'Estat a Catalunya. És a dir, no és la delegada del govern, el delegat, qui sigui, no, és el president de la Generalitat de Catalunya i ho ha estat sempre. Altra cosa és que pues el president aragonès ha defugit d'això, i a Torra, i Puigdemont, no? Però això té una clau important. A mi m'ha agradat l'entrevista, on que és veritat que ha defugit de moltes coses. Jo ho faria el mateix, no? El tema del lío de si és o no és concert, no? Si diu que és concert...
Jo crec que, clar, que no ho és, eh?
Bueno, jo crec que sí que ho és, no? Però, bueno, li pot dir, escolta, això és una qüestió...
Home, dit, el text em remeto, el text no parla en cap cas de concert, per tant...
Bueno, a veure, escolta, això de que si tu t'ho creus, no?
És dir, no ho sé.
No dic críticament, les coses són els efectes jurídics...
Tu diries que sí que és un concert, Paco.
Home, és un concert, és una variant del model de concert. El concert econòmic del País Basc és diferent del conveni, com saps molt bé, a Navarra es diu conveni econòmic i al País Basc es diu concert econòmic. Lo important és quin és l'efecte que té. Primer efecte i és que recapta tots els recursos, decideix qual és el grau de solidaritat, l'ordinalitat, és a dir, tot és un element de concert. Escolta, la qüestió és si aconseguiran aprovar-lo al resto al Congrés dels Diputats, no? I al Senat. Això és la clau. És a dir, tot el que més li podem dir el que vulguis, no? I aquest és un tema bastant permanent, no?, a la política catalana. Recordo quan el president Mas va anar al Rajoy pressionant, no?, perquè hagués un concert, i el president Rajoy li va dir, escolta, en ple desastre que havia de la situació econòmica, el que havia deixat el PSOE, el govern, que ens oblidem, no?, el govern d'Espanya del 2011, jo no puc donar-te un concert. A mi m'ho ha dit el Rajoy, escolta, si jo faig això, no és que em treguin els espanyols, és que em treu el propi partit meu, no? A part que és una barbaritat.
Pau i David.
Sí, jo quan deia això de què és l'encarnació, no ho deia com una cosa molt negativa, o sigui, crec que hi ha lideratges polítics, de fet el 18 Brumari de Lluís Bonaparte de Marx va una mica d'això, o sigui, hi ha polítics que són capaços d'agafar la seva època i contra la seva època plantejar una cosa que trenca amb la seva època, que és una disrupció i que d'alguna manera encapçalen un moviment, li donen caràcter. Hi ha persones que en canvi són la veu de la seva època. I el senyor Illa és la veu d'una època post-procés en la que moltíssima gent va albirar, somiar una Catalunya post-autonomista diferent, on efectivament els discursos eren abrandats, on efectivament la política era... hi havia múscul, hi havia nervi, i el senyor Illa encarna exactament la voluntat de l'Estat en el sentit de pacificació que deia, és a dir, acostuma a passar històricament això de que aquells que saben gestionar la postbatalla són els que capitalitzen els guanys que han aconseguit els que han vingut abans. Perquè si ara està sobre la taula un finançament singular, que segurament és el més avançat de tota la democràcia, no és perquè el senyor Illa sigui un gran negociador.
O un altre exemple, això que deia Televisió Espanyola, de fer un canal íntegrament en català.
Això és la ressaca del procés. Això el que ens marca són les costures democràtiques de l'Estat. I ens diu l'Estat, si vostès arriben fins on han arribat, som capaços d'arribar aquí. Els donarem un canalet espanyol en català, evidentment una consulta d'autodeterminació no, i ens assegurem a negociar, perquè encara no hem arribat al final de la història, un procés de finançament que respecti el principi d'ordinalitat. Això ens podem remuntar a l'època del senyor Castells. O sigui, el que el senyor Castells no va poder fer, el que el PSC ha brandat una mica nacionalista no va poder fer, i el que evidentment no ha pogut fer Puigdemont, Junqueras, la CUP, tal, doncs el senyor Illa ho fa amb l'aplaudiment i el beneplàcit de l'Estat, marcant efectivament quins són els límits i les costures democràtiques. Això és l'encarnació de la voluntat de pacificació de l'Estat a Catalunya. Una persona sense iniciativa, seriosa, que dona confiança, que l'ha votat la gent, que jo no l'estic menys tenint, és a dir...
Això és el que t'anava a dir.
No, jo ho reconec, és a dir, perquè...
És la veu de
la gent cansada,
de més del 30% de la població catalana, que avui és el president...
I per tant també és la veu de la derrota d'aquest procés, efectivament, de la gent que no ha sabut gestionar aquest procés i que generi fruits que la gent pugui realment reconèixer. Llavors la gent, davant d'aquest caos i desori, decideix votar ordre.
I és el conec el president Illa, és un polític de
ara
mètode...
Ara deixo parlar, Paco, un moment. David, sí.
És un polític de mètode i un polític de tempos, i que calcula molt bé els tempos. Està en els 100 primers dies, està en la base de la pacificació, i diríem que si li fas balanç d'aquests 100 dies en aquests termes, doncs clarament li ha sortit bé.
Sí.
Però alhora també sé que tindrà moments diferents, no? No en tinc cap dubte que hi hi ha una tradició que es passa a l'estat espanyol, que és insultar els catalans sobre qualsevol motiu. En aquests moments a la pole position doncs estan l'Ayuso, el Page, el Lambán, com abans havien estat el Bono i l'Ibarra, en diferents moments, i ell es veurà, i quan això del finançament comenci a funcionar, a negociar-se més definitivament, doncs això anirà increixent, i sap perfectament que en aquest moment doncs ell s'haurà de posicionar en aquests termes, no? I crec que és capaç de fer-ho, sincerament crec que és capaç de fer-ho, perquè demostra que sap controlar els tempos, no? M'ha sorprès també que s'ha mullat amb el tema dels mitjans públics. Crec que això en aquesta casa hauria de ser positiu.
Perquè... Mira, ha dit això, president.
Vostè està veient tot l'espectacle de desinformació que estem vivint. Ho estem veient tots. En episodis greus com aquest de Badana que estem patint, mentides pures i dures, no? En aquest context, l'aposta que nosaltres vam fer com a formació política fa uns anys de reforçar i d'apostar pels mitjans públics, crec que té més sentit que mai que se dediquin diners públics a mitjans públics de comunicació per garantir informacions de servei públic.
Ha defensat els mitjans públics davant de les fake news.
Sí, jo crec que hi ha una polèmica que no sé si tothom la coneix, però que hi és, està soterrada i per tot arreu, que és uns determinats mitjans, que per cert es diuen privats, però són concertats perquè reben nombroses subvencions, que estan emparrats en treure la publicitat de Catalunya Ràdio simplement per un càlcul econòmic.
Bueno, bàsicament el grup Godó, perquè no he vist articles altres diaris, que no sigui La Vanguardia.
Simplement per una qüestió econòmica, no? I estan intentant generar una teoria sobre la ràdio pública que el president doncs, també ho ha deixat molt clar.
Acusen, no?, de competència deslleial.
Bueno, és qüestió de caixa cobri, ja ho saps tot això com va.
Sí, jo volia respondre a diverses qüestions sobre el que deia el Pau, no? Aquesta voluntat de pacificació de l'Estat a Catalunya evidentment ha estat una de les prioritats del govern de Pedro Sánchez. La paradoxa ha estat que concedint allò que demanava l'independentisme ha aconseguit desactivar-lo.
Sí, sí.
És a dir, amb l'amnistia, amb la desjudicialització, és quan s'ha desfet la unitat independentista també, o sigui, hi ha mèrits endògens i mèrits exògens, no? També,
totalment.
Perquè també hi ha hagut... No sé què em diu el David.
Res, sí.
No tenia cap gesticulació que tingués a veure amb tu, eh? Que hi ha diguem-ne que l'independentisme també fa mèrits propis, no? Perquè, per aconseguir després que no hi hagi una majoria a les urnes. Però, en tot cas, el PSC ha guanyat totes les eleccions des del 2021, des que el senyor Illa va deixar de ser ministre de Sanitat i es va posar al capdavant del PSC, no? I deia, també d'alguna manera... És veritat que s'ha desinflat l'emocionalitat del procés, jo crec que també té molt a veure amb tot el que es va viure durant la pandèmia, però el PSC ha sabut llegir que ha canviat la prioritat de la majoria dels votants. L'agenda material, diguem-ne, l'habitatge, arribar a final de mes, poder treballar una mica menys amb la reducció de la jornada laboral, tot això ha acabat convertint-se en prioritat, com a mínim, dels votants. Dels abstencionistes i de la desafecció, doncs hauríem de parlar si realment han canviat les seves prioritats o no, perquè com que no es pronuncien, doncs hi ha aquí un batibull de motius que hauríem de saber valorar, no? O que hauríem d'estudiar valorar. I després... també és veritat que fa 3 anys que l'independentisme pacta amb el PSC. Abans el Ricard li preguntava per què és més difícil pactar a Catalunya que a Madrid. Bé, relatiu, perquè porten 3 anys pactant a dreta i esquerra. Així s'ha obert camí Salvador Illa. A costa de l'escletxa oberta dins de l'independentisme ha anat pactant a dreta i esquerra a conveniència. Fos l'aeroport del Prat o fos mesures per habitatge. I això és el que continuarà fent en aquesta legislatura, començant, això sí, prioritzant els que li han donat la investidura, que en aquest cas són Esquerra i Comuns, que com estan també en els seus respectius congressos, com ho ha estat també Junts, això ha provocat que, tot i tenir una exigua minoria al govern, hagi començat plàcidament la legislatura i visqui una mena, i ells ho diuen així dins de govern, una mena d'oasi d'arrencada de la legislatura.
Mar López Plana, després Paco Barruenda, que vol parlar fa estona, i després David Madí, i repartim joc.
No, només per afegir això que deia la Sara, no? Jo crec que hi ha una cosa que encara no havia sortit a la conversa d'avui, que és el tema dels serveis públics, no? És a dir, jo he sentit a Salvador Illa citar serveis públics durant molt de temps, no? I crec que el que vol és també a partir, diguéssim, del suport que té avui, no?, de la ciutadania catalana, canviar una mica el paradigma, diguéssim, no? És a dir, intentar començar a parlar de temes que estan en el dia a dia de la ciutadania. La Sara n'ha dit alguns, en podríem dir molts més. La sanitat avui no acaba de fer el seu paper. L'educació pública avui està en un moment de canvi molt important, amb molts problemes, no només de personal, sinó també de model, diguéssim. I això està afectant, diguéssim, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, els pares, ja, o mares, com jo en aquest cas, diguéssim, no?, que veiem com funciona l'educació pública en aquests moments, no? I això, jo crec que... I el president Illa fa bé de posar-ho sobre la taula, fa bé de posar-hi recursos, no?, i fa bé de posar-ho a l'agenda política, no?, perquè és això del que no hem estat parlant durant masses anys, diguéssim, no? I posar-ho sobre l'agenda és una manera també de que sigui una prioritat. Un i dos, pel que fa als pactes que deia la Sara, jo crec que l'Antoni Castellà va estar aquí fa uns dies, jo hi era aquell dia, no?, i vaja, vaig veure una predisposició absoluta, diguéssim, al pacte, i tardarem poc, crec, en veure acords, diguéssim, amb Junts per part del PSC.
Paco.
Sí, és molt interessant això de televisió espanyola, no? No voldria defugir, no? Perquè ja a l'època del Rajoy, no?, una de les coses, es va plantejar la possibilitat d'intervindre a Catalunya Ràdio i TV3, no?, com tothom sap, no?, un dels temes de crítica més ferotges, no?, dintre del PSOE, precisament, i del PP, no només del PP, no?, era precisament el tema de la corpo, no? És a dir, que no podia ser que la corporació tingués aquest control dels mitjans de comunicació, no? I m'agrada molt, no?, és a dir, veure com n'hi ha gran satisfacció amb l'independentisme en que hi hagi un canal de televisió en català controlat per Televisió Espanyola. És que estan, no se n'enteren, no? És increïble. És a dir, el que es pretén precisament és tindre una eina per compensar Catalunya Ràdio i TV3. És a dir, si algú creu alguna cosa més, no?, de que el Sánchez s'ha convertit ara en un catalanista i que és un home de sensibilitat
autonomista... Ja, tu veus el motiu polític darrere, diguéssim.
Home, no, és a dir, és que és una obvietat, no? Tot el que el Rajoy no va ser capaç de fer, no?, perquè amb això pues no en tenien, no? És a dir, no sabien utilitzar el poder de l'Estat. Mira, si n'hi ha una cosa que sap fer molt bé el PSOE, i jo els felicito, és utilitzar el poder de l'Estat, no? És veritat que jo em repugna, no?, la utilització personal que fa el Sánchez, no?, en tots els sentits, de les eines de poder, dels avions, helicòpters, assessors... És a dir, no té parangon amb el que ha passat amb el... a governs anteriors, inclosos el Zapatero, evidentment, i el González, ni a Europa, no? És a dir, Scholz no fa el que fa el Sánchez, no? Però sí que té clar que ara el que té que fer és utilitzar el poder, no? I aquest nou canal, evidentment, no? Ja ho veurem, si en algun moment es torna a reactivar el procés independentista, veuràs que serà una eina de poder de l'Estat, cosa que a mi em sembla molt bé, sento dir-ho.
Però aquí ara, és a dir, el Consell de Govern de la Televisió Espanyola entrarà Esquerra i Junts, també el PNB.
Bueno, és igual, però escolta, això, al final el PP i el PSOE s'acabaven posant d'acord. Ningú que ens escolti pot oblidar de que el Sánchez era el més fervorós defensor de l'aplicació de l'article 155. Jo ho he viscut personalment. He parlat amb ell i es diu que no... I si estic que el Sánchez no podria dir que menteixo, no? I tothom ho sap, no? Per tant,
és una evidència. De la mateixa manera que, com hauràs comprovat, fent de la necessitat virtut, ha canviat d'opinió i canviarà d'opinió tantes vegades com convingui.
Home, clar.
No, això és el que estarem d'acord, no? Deixa'm dir una cosa. Quan parla dels serveis públics, hi ha una esquerra que, bàsicament, el seu programa identificatiu és pujar impostos, papers per tothom i serveis públics, no? I amb l'esquerra que bàsicament defensa...
Pau, ves escalfant a la banda.
Bàsicament defensa això, no?
No, no, que em mira a mi, no sé.
No, ja, però jo aviso els navegants.
No, però ara...
Jo reia perquè sabem que és un debat clàssic
del
dilluns.
És que el David no li ha de començar la setmana si no és una mica de tensió. Aquell punt necessari de la tensió.
No, perquè ja, diguéssim, ja hem fet cent massa estona en aquesta tertúlia. Però ara passava una cosa fantàstica. Hi ha un d'aquests coses... En passen diverses, eh? Ja passa això de l'UDEF, que suposo que tindrem temps de parlar-ne.
Sí, també vull parlar.
Passa el tema de la gestió d'això, però em passa un que el trobo preciós, sensacional, meravellós, que és la protesta amb tot el tema del Muface. Per qui no ho sàpiga, Muface és una mútua que després darrere hi ha un consorci de mútues privades que li presten als funcionaris serveis privats, medicina privada. Val? O sigui, els funcionaris d'aquest país no van a la sanitat pública...
No poden escollir.
Com tothom sí, que té una mútua. Però
pots escollir,
la sanitat pública. Sí que pots escollir, pots escollir sanitat
pública. Sí, 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 sí. Jo vaig escollir sanitat pública.
Com qualsevol ciutadà.
Molt bé, Paco.
Poden escollir entre això i tenen una mútua privada. Ara hi ha un problema perquè en el proper concurs la mútua privada aquesta, que és un consorci de les tres principals asseguradores, ha dit que amb els preus que li plantegen no van al concurs i l'han deixat desert i veurem què passa. I comença a haver-hi una revolució en el món funcionarial i ho trobo preciós. És a dir, els funcionaris no volen anar als serveis públics. Gran qualitat dels serveis públics, sembla ser, no? És una d'aquelles coses sensacionals, no?
Bueno, però això...
Sobre la... Un segon. Bueno.
Sí, no,
sobre la qüestió de la defensa dels serveis públics, insisteixo, crec que subratlla la tesi que hem mantingut abans, perquè aquesta... El que sí que no estic disposat d'alguna manera a fer a passar, diguéssim, és aquest relat pel qual els que venen després del procés independentista són els que defensen els serveis públics, perquè el Constitucional des del 2006 fins al 2017 tomba 46 lleis, moltes de les quals van molt a la línia de defensa dels serveis públics. El que passa que l'Estat li encanta que qui surti defensant els serveis públics sigui el senyor Illa, però si el defensava algú altre en l'últim cicle però, polític era...
En sèrio que penses que el president Illa defensa els serveis públics?
No defensa per això.
Perquè l'Estat
l'interessa. No és funcionalisme el que estic dient. Home, el que estic dient... No.
La contribució, diguéssim...
Però és que l'Estat li agrada...
No, el que estic dient és que estructuralment l'Estat espanyol avança en aquest tipus de conquestes amb els lideratges que li convé i que d'alguna manera no suposen un desafiament a l'estatus quo. Perquè aquestes... O sigui, el que vull dir és que esteu contrastant. Ara s'ha acabat el procés i comença la defensa dels serveis públics.
Jo he dit que fa 10 anys que no es parla d'això, que això és una altra cosa. No
és veritat que no es parla d'això, és que per això dic que és un relat. Això, l'independentisme es fa fort i ara fa fins i tot mandra parlar d'això, però perquè ja sembla que faci una eternitat.
Dient que a l'escola hi havia gelats gratis, diguéssim.
No és veritat, es fa fort.
Home, jo això ho he vist als metros públics de Catalunya, de Barcelona, vaja.
Pau, de la polèmica aquesta de Mufase, què on opines tu?
Jo puc acabar l'argument? Sí, sí, sí. Que m'interpel·leu els dos, tres vegades?
Pau, vinga.
El que dic és que de la majoria d'aquestes 46 lleis eren lleis, efectivament, que venien a reforçar en molts sentits els serveis públics i el que diríem la institucionalitat que tanta mania li fa al senyor David Madí. Per tant, l'hegemonia del procés, efectivament, era ideològicament, jo crec, progressista, d'esquerres o fins i tot de defensa dels serveis públics. El que passa que ara el senyor Illa, gràcies també a la feina feta per l'Estat en termes repressius, doncs es pot presentar com el gran defensor dels serveis públics. I en relació a la qüestió de l'època que ens ha tocat viure i el malestar que sent el David Madí amb els serveis públics i amb els impostos, jo dic que, malauradament, estem en una època en la que aquesta anàlisi t'anirà fent ferida perquè la majoria de gent està molt d'acord amb que reptes com la transició ecosocial, reptes com les pandèmies que aniran venint, reptes com les inundacions, el mercat no la soluciona molt malament, fins i tot els partenariats públic o privats estan posant en dubte en alguns sectors perquè bàsicament són menjadores de gent que cobra molts diners i que li agrada parar la maneta, que no només n'hi ha, com tu t'agrada assenyalar sempre, de funcionaris, sinó també en el sector privat, i per tant molta gent és favorable a aquesta noció de cal redistribuir, calen institucions fortes, en el meu cas seria una república, evidentment, per fer front a aquests reptes. Per tant, la qüestió de la pressió fiscal que sempre assenyales, jo crec que està desmentida per les xifres, diguem. I en relació...
Perdona,
en
relació desmentida les teves xifres.
No. A més les ha assenyalat el president Illa fa una estona.
No.
I en relació a la qüestió de Mufase, crec que podríem fins i tot posar-nos d'acord, més del que penses.
Amb
la idea de que crec que hi hauria d'haver un sistema, en aquest cas de provisió, que fos estrictament públic, i per tant comparteixo la crítica i aquesta hipocresia.
Mira, estem d'acord.
Sí, sí.
Jo és que em dec situar entre el David i el...
Bueno, perquè, molt generós.
Perquè no, perquè hi ha una cosa... Has parlat d'un relat, no? Però és que n'hi ha una altra, que és que l'independentisme va ser una opció progressista. Això no vull faltar, diguéssim, el que dius, no? Però això és una mentida. O sigui,
estic d'acord amb tu.
Gràcies. Això va ser un moviment... que no va ser un moviment del poble, això va ser un moviment engegat, diguéssim, per les classes mitges catalanes, una part de les classes mitges catalanes que tenien un gran interès, que les coses no els anaven molt bé en aquella època, recordem quan comença això, que és la crisi econòmica, no? I que tiren endavant això. Després, que hi ha una part del poble que s'hi suma? No dic que no, però que això està, diguéssim, preparat i pensat i articulat, diguéssim, no? Bueno, en la idea, en la idea, no, en la idea, en la idea sí, perquè en la idea sí, perquè tenim Artur Mas davant. Sense Artur Mas davant, això no hagués passat. Diguéssim, atenció, o sigui, Artur Mas, amb qui jo sóc molt crític pel que va fer, va aconseguir que les classes mitges catalanes fossin més radicals, no més progressistes.
Va començar amb un 10% d'independentistes i va acabar amb un 50%.
Hi ha un procés aquí molt clar d'aquest...
Però és Artur Mas, no és la institució que ja no donava més de si a la resposta
de
la ciutadana?
Jo crec que Artur Mas i el perfil d'Artur Mas, que no va funcionar amb Puigdemont perquè no és el mateix perfil que Artur Mas, i això és així, diguéssim, si el senyor Puigdemont hagués sigut un senyor de classe mitja barcelonina del carrer, diguéssim, ara no recordo exactament el carrer, però bueno, diguem, d'aquí a prop, diguéssim, no hagués funcionat com va funcionar. No hagués tingut els suports que va tenir d'una part de la classe mitja catalana.
Ens n'anem molt enrere, però sí, sí. Aprofitant...
No, però era per això del relat de que no era una cosa progressista, etc.
Jo crec que quan un moviment s'expressa amb una majoria considerable durant més d'una dècada, és que aquí hi ha alguna cosa més que les classes mitjanes.
Sí, però l'engegat
algú. I jo crec que es va produir també en el seu dia una confluència de factors. Hi havia una desafecció creixent per part de la ciutadania i té molt a veure també amb la crisi del 2008. També hi havia una mobilització i la confluència de dos moviments ascendents en aquell moment. Un era el 15M i l'altre el moviment sobiranista. I també hi havia la confluència d'interessos d'uns partits, i en aquest cas tu posaves sobre la taula Artur Mas, Convergència. En aquell moment es van donar per amortitzades les sigles perquè no paraven de proliferar casos de corrupció i, a més, havia fracassat en el seu intent de pacte fiscal. I aquí va ser quan va començar, diguem-ne, la confluència d'interessos de tots els actors que va portar fins al moment àlgid del procés. Ara bé, quan dius...
Jo crec que el David està més
serà la teva història, vull dir, cadascú té el seu propi anàlisi, però en tot cas, que estava perfectament estructurat, jo crec que és una de les coses que es desmenteix a l'octubre del 2017.
No, perfectament estructurat l'inici d'això.
És precisament el que li retreu bona part del votant independentista als dirigents independentistes, no? Que no hi havia una planificació. En tot cas, sobre els serveis públics, estem parlant d'un president que és veritat que vol fer bandera dels serveis públics, entre altres coses, perquè li interessa posar al capdavant de tot l'agenda material després d'anys en què s'ha conviscut amb intentar també posar al davant o liderar l'agenda nacional, no? Aquest lideratge de l'agenda nacional ha fracassat estrepitosament, no? En l'objectiu que es pretenia, i per tant ell vol erigir-se en el president que es dedica a les coses del menjar. Ho deia abans, habitatge, seguretat, immigració, que això no vol dir, crec, que no haguessin hagut intents per part dels governs anteriors de portar-los endavant. Ara, segurament, amb llums i amb ombres molt clares, com la gestió de la sequera, l'educació amb l'informe PISA, de tot això es val l'actual govern per dir no s'ha prestat prou atenció a uns serveis públics que es consideren deficitaris. Però jo aquí recordaria, el president defensa els serveis públics, però amb la col·laboració público-privada. Això no ho heu dit avui, però normalment acompanya el seu discurs. No veureu el govern de Salvador Illa entrant en xoc i en confrontació directa, per exemple, amb l'escola concertada. No ho veureu.
Jo de tota manera estava parlant...
O amb la col·laboració público-privada a la sanitat pública.
La teva opinió sobre això de Mufasa, quina és? M'interessa.
No, jo estic d'acord amb que és una absoluta hipocresia que sent funcionaris i treballadors públics, no? Al final apostin per una sanitat privada. Crec que és una paradoxa.
És una mica més complexa. S'hauria de liquidar
Mufasa. I sobretot és d'injectar diners públics a la sanitat pública per millorar els serveis i l'atenció a tothom. I deixar de fer negoci
amb l'Ocos privada.
Jo, de tota manera, Sara, només deia una cosa. No feia referència a un tema ni tan sols al model de serveis públics amb el que ell pensava, amb el que ell pugui estar pensant en aquests moments, que era bàsicament el tema de a on està l'agenda, a on vol fixar l'agenda política. I l'agenda política no la vol fixar en el tema nacional. Vull afegir una cosa amb el que es diu. Tot això de... I jo vaig participar amb ell, i per tant puc dir-ho, diguéssim. Vam arribar al procés també una mica perquè va haver-hi un president, a qui jo respecto molt, que és Pasqual Maragall, que probablement va posar l'èmfasi en el tema nacional i poc, diguéssim, en el tema del menjar, que li dius, Sara, diguéssim, no? No sé si l'èmfasi, sinó el discurs i el relat.
Però una cosa, Salvador Illa no deixa de reivindicar totes les polítiques socials de Pasqual Maragall. Bueno, alguna cosa devia fer.
Però insisteixo, jo estic parlant d'agenda política. No estic parlant de després al dia a dia, perquè moltes vegades el que es veu és l'agenda política i no el, sí, que, no el que passa després en el dia a dia, no? I crec que Salvador Illa fa insistència amb els serveis públics precisament perquè considera que ha d'estar a l'agenda política. I hem de debatre sobre coses que ha preguntat ara el David i moltes més coses que es poden preguntar sobre com funciona la sanitat. Sequera. Ara tenim una, ara tenim danes, però hem tingut sequera i s'ha fet ben poc.
I tenim sequera.
I tenim sequera. I s'ha fet ben poc, diguéssim, perquè s'ha invertit poc, diguéssim, en això, no? Per tant, insisteixo, crec que és més un, de moment és un tema d'agenda política, hem de veure, portem 100 i escaig dies, diguéssim, tampoc és tant, diguéssim, no?
Jo crec que, de forma insospitada, la Sara, sense voler-ho o no, compra el marc de que en aquest país o tens una agenda nacional o tens una agenda social.
No.
Us ho ha semblat.
No.
I en el fons esteu tots dient el mateix. Jo penso que...
No, jo crec que van de la mà.
Segurament hi ha gent del govern d'esquerres, que no és que siguin molt amics meus, d'Esquerra Republicana, em refereixo, que diran, hòstia, disculpeu, però nosaltres, en els límits aquests hipertrofiats de l'autonomia catalana i amb totes les costures fiscals, rècord de despesa sanitària... Arriba el PSC i són els que tenen l'agenda social. Això per què? Perquè s'associa, i és una qüestió ideològica, que qui està defensant sobirania per Catalunya s'oblida de les coses socials. No, i si un atén a la realitat del desplegament del procés independentista des de 2006, el que veu és que, efectivament, hi ha una dreta que està decrèpita per corrupció, per la gestió dels serveis públics, per moltes coses que fa un procés de disfressa nacional, però quin discurs ha de comprar? El moviment popular l'obliga a comprar un discurs que és social, que és d'esquerres, que és que es diu de l'habitatge, quin és el discurs sobre fronteres, quin és el discurs sobre serveis públics. El que passa que estic d'acord amb tu, que en el moment concret, com que és un procés elitista, en el sentit de que hi ha unes persones que tota l'estona estan determinant quins són els seus límits, doncs acaba en fallida.
Que una part de l'esquerra li compra, error que
bueno,
no és la primera
vegada que
passa.
No sé si és un error o no, però el que impugno és la idea de que o fas política sobiranista i nacional, o fas política d'esquerres.
L'agenda real que ara hem passat els 100 dies, és normal, jo crec que ha fet una gestió dels 100 dies molt d'acord amb el que s'esperava i jo crec que ho ha fet impecablement des d'aquest punt de vista, però l'agenda que ve és una agenda marcada per una insuficiència aritmètica a Catalunya i una insuficiència aritmètica a Madrid.
Políticament,
on, sí. Depèn dels partits sobiranistes, que fins ara estan bastant noguejats, que ara comencen a posar-se en ordre, val? I després una guerra civil que es produeix a Madrid amb un xoc de poders d'estat brutal i... com ara veurem, doncs, alguns casos sobre el model d'estat que comencen a cruixir per totes bandes.
Paco,
de tota manera,
Paco.
L'independentisme està acabat, no? Jo crec que no veure-ho és un error, no? És dir, donar una etapa, jo no dic per sempre, no? I, a més, ja em sembla, perquè és un enterrador i ho fa molt bé, de lo que és el procés, no? Amb això s'esgota, és dir, el qual significa que Convergència ha de convertir en Junts, anirà a la seva, liderada pel Puigdemont, i veurem què és el que passa al govern d'Espanya i què passa amb el Sánchez, no? I Esquerra anirà a la seva, com és normal, i veurem què passa amb el Congrés, no? Va passar al Quebec, ha passat a Escòcia, i inclús el que és la Unió i les dues Irlandes, no? Hi ha un moment que la gent s'esgota, no? Perquè no n'hi ha tanta massa independentistes. Va arribar el procés en un context de crisi econòmica, política i social a Espanya, va ser aprofitat, es va manipular la gent per part de l'independentisme, evidentment, es va dir Espanya no nos quiere, Espanya no roba, i això ho deia gent que havia nascut fora de Catalunya, no? Ho dic respectuosament, no? I que tenia tota la seva família al resto de l'Estat, no? Era com curiós, no? És a dir, veure aquesta gran sensibilitat indepe, no? I després el nacionalisme té un problema consustancial, i és que el seu horitzon sempre acaba sent l'independentisme. Ho necessita perquè el seu procés d'exigència i de demandes ho fan necessari. És a dir, llegia ahir el president Pujol que deia, jo no era independentista, home, era independentista des de que va pujar el Tagamanent i va dir això és Catalunya i tal, no? És a dir, és normal, i ho dic respectuosament, jo respecto molt els independentistes que ho són d'acord, no els aprofitats, no? I després el tema de Muface, no? La gran pregunta és que fem amb 1,5 milió de funcionaris que es van escriure legalment en el que era una oferta de l'Estat, que era Muface, no? És a dir, la sanitat pública espanyola és capaç d'acceptar de cop 1,5 milió de funcionaris. Jo soc funcionari públic i vaig decidir pues seguia el model de seguretat social, no? És dir, és la gran pregunta, és dir, i després jo entenc que hi ha dos models que entren en xoc, no? És dir, que discrepen, no? Que és el model de col·laboració público-privada, que és el que jo defenso, i el model que defensa des de l'esquerra més radical, una part de l'esquerra, un model públic, és dir, no tenen que haver universitat privada, escoles privades, o tenen que ser marginals, no? I tenen que no tenen que haver una sanitat privada concertada amb l'Estat o el sistema de mutes. A mi ja em sembla que és l'adequat.
Són les 9:49, molt breu, sisplau, Sara.
Sí, no, només per respondre al Pau, perquè potser no m'he explicat prou bé, no? Però jo considero que no ha d'estar renyit el fet de prioritzar l'agenda nacional amb l'agenda social. És que l'agenda nacional només té sentit si es tradueix en una bona repercussió en serveis públics i és una eina útil per la societat. El que em referia és que l'anterior govern va tenir un problema entre la voluntat i els resultats. Evidentment van haver-hi molts esforços i es van dedicar, per exemple, recursos a contractar més mestres que mai. I va tenir més vagues de mestres que mai. Van dedicar recursos en sanitat més que mai, però no ha millorat l'atenció als CAP, no? Vull dir que alguna cosa ha fallat, no s'ha pogut capitalitzar allò que era una voluntat, no l'ha sabut traduir, o no l'ha sabut de vegades comunicar el que realment s'havia produït.
Quina manera més maca de definir un desastre de govern.
I després, es produeix també una altra paradoxa. La legislatura passada, el PSC des de l'oposició, Salvador Illa des de l'oposició, es va dedicar a condicionar l'agenda del govern de Pere Aragonès, no? Hi havia una pinça lògica dels dos partits a l'oposició, Junts-PSC, per intentar desdibuixar el projecte d'Esquerra perquè estava en minoria. Ara passa al revés. Ara el que intenta Esquerra Republicana, o el que intentarà dins de la seva debilitat, veurem com se'n surt després del Congrés, és intentar condicionar l'agenda de Salvador Illa. I és veritat que ara Salvador Illa, bona part de la seva agenda ha estat heretada, i així ho reivindica, del govern de Pere Aragonès. Perquè si no, no ens trobaríem un PSC en aquests moments defensant un model de finançament singular que abans havia rebutjat, de la mateixa manera que va acabar comprant una amnistia que abans explícitament havia rebutjat. Però, a diferència dels partits independentistes, els canvis d'opinió dins del Partit Socialista no tenen tant cost com puguin tenir en els partits sobiranistes.
Marc, volies que afegir?
No, sí, no, la veritat. Doncs... No.
Millor. Ja,
sí,
vaig molt de temps. Arriba una nova dana. Francesc Mauri, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A principi, a partir de demà, començarà a baixar les temperatures i hi hauria possibilitat de pluja general i abundant també a Catalunya a partir de dimecres al matí?
No.
Ha tornat a canviar.
No, és el mateix que he dit a les 8, a les 8 i 5. Sí, el que hem comentat és baixa la temperatura fort.
Dimarts
això
ho
podem confirmar. Demà al vespre, sí. Això mateix. Demà a la tarda arriben febles nevades al Pirineu, poca cosa, i ruixats febles, algun de moderat, a la costa. I dimecres i dijous s'allunya la possibilitat de llevantada i de pluges a Catalunya. No vol dir que no n'hi hagin, però com a mínim generals importants, ara per ara els mapes no ho donen. Ja veurem d'aquí 12 hores què donen. Però si anem fent, diguem, aquest timeline, aquesta escaleta, aquest minut a minut, doncs ara no ho donen els mapes, ni dimecres ni dijous. Això no vol dir que no puguin recular els mapes, i aquesta nit, les noves actualitzacions, o demà al matí, doncs ens donin una altra vegada que s'acostés la llevantada. Però ara per ara el que sembla clar és que la temperatura baixarà clarament demà al vespre i els ruixats de demà a la tarda no tindran importància.
Per tant, en tot cas, haurem d'estar pendents d'aquestes previsions, perquè també és veritat que això que m'estàs dient ara pot canviar d'aquí a migdia.
No, d'aquí a migdia no, d'aquí a 12 hores.
Avui, és
a
dir... Tot és nou, avui, Mauri.
No, el que passa... Clar, jo ho entenc, des de... En general, fora del món de la meteorologia, costa d'entendre que cada 12 hores s'intenta modelitzar el que pot passar en el futur i petitíssimes variacions en els ingredients que hi poses en aquesta olla, cada 12 hores, doncs et fan que al final el plat resultant pugui ser ben diferent.
Doncs gràcies, Francesc. Una abraçada.
Vinga, adéu-siau.
I ara aquesta hora donem veu una bona causa. Avui, a nom de la Fundació Gasol Foundation, saludem l'exjugador de la NBA, Pau Gasol. Pau, bon dia.
Hola, Ricard.
Sabies que els infants més desfavorits dediquen 16 dies més a l'any a l'ús de pantalles i 6 dies menys d'activitat física? Els nens i nenes que viuen en situació de vulnerabilitat socioeconòmica tenen més dificultats per seguir un estil de vida saludable. Per això, des de la Gasol Foundation treballem amb entitats, famílies, administracions i empreses perquè tots els nens i nenes, sense que importi quina és la seva situació econòmica, puguin créixer de forma saludable en igualtat d'oportunitats.
Gasol Foundation.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descàrrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
012, la millor resposta.
El meu pare està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
I has de submergir una mica seriosament per disfrutar.
A mi el que m'interessa és investigar tot tipus de materials.
Veient també una mica la història de l'art, que el cos és on es torna sempre.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
L'art són històries, anècdotes i secrets de ments inquietes.
Inclassificables amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb David Madí, Paco Maruenda, amb Sara González, Pau Llong i Marc López Plana. Parlem ara del que ha passat aquest cap de setmana. Ha estat un dels temes de conversa de l'atenció del cap de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional a Madrid. Dit d'una altra manera, més directa, el caçador ha estat caçat. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
A veure, explica'm aquesta història perquè és bastant surrealista.
Doncs el detingut és Òscar Sánchez. Ell era el cap de la UDEF, de la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia a Madrid, i el van detenir la setmana passada, ja l'han enviat a la presó. I per què? Doncs perquè se l'acusa d'haver col·laborat amb els narcotraficants, d'haver-los ajudat. Li van trobar a casa seva 20 milions d'euros, a casa seva, a casa de la seva parella i també al seu despatx, 20 milions d'euros en efectiu, amagats a les parets, a falsos sostres, etc etc. 20 milions, doncs, que la policia, que els investigadors creuen que hauria aconseguit a partir d'aquesta relació d'amistat amb els narcos. Per què? Doncs perquè hauria aprofitat el seu càrrec per ajudar-los, per donar-los consells, per passar-los informació per com havien d'entrar droga a Espanya, per com l'havien d'amagar als contenidors i per com podrien esquivar els controls policials als ports. Doncs els hauria ajudat tant que els ha arribat a cobrar més de 20 milions d'euros dels narcos per aquests favors.
I el que em consta, Paco Maruenda, és que la policia està en estat de xoc ara mateix, eh?
Home, és que és tan bèstia, no?, que et quedes absolutament bocabadat, no? També demostra que n'hi ha gent corrupta i no importa la política, les empreses, les institucions, les administracions, n'hi ha gent... Per això són molt importants els controls, no? Però amb això no podem criticar